blanco.
Negro. Negro. Era negro. Como sí. La sabache. ¿Tú sí. recuerdas Furia?
Sí, bueno, totalmente. No, no, me acuerdo perfectamente. Somos de la misma quinta. Sí, sí.
Furia, negro como la sabache. Pues sí, sí, sí. Es el sueño que me acuerdo.
Vale. Dues coses, jo no havia escoltat mai això de menjar una
menjar olives, jo tampoc.
Per recordar-te dels somnis jo i tampoc. Que només en recorda un, que és quan es va transformar en aquest cavall negre. Que
però
no
però m'agrada que diu que corria tant que estava cansat sí, sí, al matí, eh?
I tenia clar que no era blanc, el cavall.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Blanc segur que no.
Sí, ja us dic que en Joan Laporta no t'avorreixes mai i menja en aquestes entrevistes. En fi, una extensa entrevista per repassar tot el que ha estat de si i tot el que és de si aquesta actualitat blaugrana amb aquest punt final... fins i tot amb aquests punts de surrealisme que també està bé. La mitjanit tocada, hem de fer una pausa i de seguida continuem repassant l'actualitat que el tu diràs amb alguna cosa més de Joan Laporta.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Anna Mena, Víctor Manuel, Joan Dausà, Himnes del Cor i molts més actuaran al Festival Vallviva del 12 al 15 de juliol a la Vall d'en Bas.
Gaudeix de l'experiència Vallviva a benefici de la investigació del càncer i amb la col·laboració de la Vall d'Hebron.
I tu, ja tens la teva entrada? No t'ho perdis i compra-la a vallviva.cat.
Em cremo! Té...
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi? Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a opel.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
11.995. 1-1-9-9-5
Sèrie
25 0-2-5
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
No us imaginaríeu ara mateix que sonaria... Ara us, us ha sobtat una miqueta, això, no?
Bueno, ens ha posat
una miqueta. Sí, exacte. No? S'ha de mantenir una miqueta l'atenció de la Champions, perquè avui, sembla que no, som a 12 de juliol, torna la Champions, va tornar amb una primera ronda, però avui que tenim a tres futboleros com el Marc Guillén, com l'Àlex Fintanel, com l'Alberto Jogo, volíem comentar aquesta ronda de la Champions. El passat 10 de juny, recordem, el City va guanyar la seva primera Champions, però avui, Roger Gutiérrez, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Després d'aquesta primera fase preliminar, s'ha disputat la primera ronda de la Champions 23-24. I hem volgut fer un repàs a dir, hosti, si estan jugant partits de la Lliga de Campions, doncs anem a fer un repàs a aquest viatge que s'inicia avui.
Així és, Dani. Avui s'inicia un viatge que arribarà al seu destí final el proper 1 de juny del 2024 a Wembley, un estadi que segur que porta grans records pel barcelonisme i que també estarà d'enhorabona. Serà la seva seu número 8, un rècord absolut, sent la tercera en l'era de la nova Champions League, després de les finals de 2011 i 2013. De moment, però, com comentaves, són tres rondes classificatòries i uns play-off els que han de superar molts equips europeus per estar el proper 31 d'agost al sorteig de fase de grups. Unes primeres rondes on trobem alguns equips com el Ludogorets, el Mateo Borisov, que ja en sonaran, el Ferencváros o el Karabakh, que ja han trepitjat la fase de grups en els darrers anys.
Sí.
I altres equips menys coneguts, els que Europa representa tota una oportunitat.
A veure.
Un d'ells és el Lincoln Red Teams, deixa'm dir-ho bé, un club de Gibraltar, fundat el 1976, i on el seu primer equip estava integrat per principalment exjugadors del Blue Batons, un equip juvenil de policia local.
És a dir, un equip de la policia local de Gibraltar. Tu et jugo que t'agrada aquest perfil de històries. Tu coneixies els Lincoln Red Imps o no?
Sí, el conec perquè havíem tingut, té un entrenador espanyol i tenien algun internacional de Guinea Equatorial jugant al Lincoln Red Imps, que és el típic equip no? Com la Lliga Andorrana, que ha jugat les prèvies i tal, no sé què, si no és el Sant Julià, és el Santa Coloma, i si no és Lusitans, doncs aquests de Gibraltar doncs eren, feien aquest, aquest moviment, i coneixia, tenia la, a l'històric, estava mirant si continua aquest jugador, aquests dos jugadors equatoguineans, veig que no hi són. Per tant, doncs, ja sóc una mica menys del, del Lincoln Red.
Molt bé,
si perden, tampoc no...
No, no, no passarà res. Sempre s'ha d'anar amb algú. En aquestes eliminatòries sempre s'ha d'anar amb algú. Em diu l'Atlètic d'Escaldes, exacte. Escaldes d'Andorra, que és un dels altres equips, evidentment, que també disputen aquestes primeres rondes. Què més, Roger?
Doncs és l'únic equip de Gibraltar que ha participat en competicions europees, sent aquest any la seva quarta vegada en rondes prèvies. Mm-hmm. Té 27 títols de Lliga a la butxaca. El gran moment de l'equip, per això, va ser l'any 2016, no sé si ho recordareu, temporada en què va guanyar per 1-0 a un històric com el Celtic de Glasgow, tot i que a la tornada de la segona ronda prèvia l'equip escocès acabaria remuntant de forma contundent.
Allà va ser el gran, diguem-ne, el gran highlight dels Lincoln Red Imps.
Així és. De moment, l'equip dirigit per l'espanyol Javier Muñoz ha caigut a l'últim minut del partit davant del Karabakh i sembla que el Lincoln Red Imps haurà d'encomanar-se aquella gran nit de 2016 per poder somiar en Europa. I permeten dir-te una altra cosa, sí. I és que comentar que la pitjor imatge de la jornada, tot això, ens l'ha deixat a Malta, el Hamran 0, Maccabi Haifa 4, una prèvia europea que ha estat marcada per llançaments de bengales i enfrontaments entre ambdues aficions després d'escoltar uns càntics dels maltesos a favor del Palestina.
Doncs la política i el futbol que fins i tot en aquestes primeres rondes de la Champions tampoc s'allibera. Hi ha algun altre partit així destacat, Alberto, que estic convençut que estàs molt pendent d'aquestes primeres rondes europees i dic, deixa'm aprofitar que tinc a l'Etjogó per aquí per si ens vol destacar alguna altra eliminatòria d'aquestes de les primeres rondes de Champions, perquè la gent ara va fal de futbol, ara de seguida arribaran els amistosos de pretemporada, però abans alguna altra així eliminatòria que t'agradi destacar o no?
Està mirant el Balcani, que és un equip de la Liga de Kosovo, ha guanyat 2-0 el Ludogorets. Ludogorets Razgrad és un equip doncs, que ha jugat recentment competició tant a Europa League com a la Champions, i aquesta victòria de l'equip kosovar 2-0 doncs sí que m'ha deixat una mica sorprès a la jugada del partit de tornada encara, però home, a Kosovo sent el Ludogorets s'entén que has de guanyar més o menys fàcil, però ha perdut 2-0 i ha de tornar a la tornada doncs, intentar donar la volta al marcador, així que també molaria. Amb aquesta eliminatòria sí que vaig amb el Balcani.
Aquesta sí, eh? Aquesta sí que t'agrada. Molt bé, molt bé. Vosaltres, alguna preferència, Guillem, Pintanel, o encara no sou prou friquis com per posar-vos des de tant d'hora amb la Champions?
No arribo a ficar-m'hi, alhora que sí que m'agradaria destacar que més enllà de que ara doncs pugui tenir un punt pintoresc, la importància que té aquest tipus de rondes. Quan hem parlat de superlligues i de lligues tancades, és molt, molt important que hi hagi qualsevol accés, ni que sigui petit, a països com aquests que tinguin les seves oportunitats, perquè per ells sí que és molt important, i al final que hi hagi aquestes opcions, aquestes finestres, fa que en aquests països aquí, al final, hi ha afició, que després també reporten els equips grans, també hi ha jugadors, fa que el futbol sigui una cosa tan transversal i tan important, que els aficionats que tenim, doncs, clubs com el Barça al costat, doncs no li donem cap importància, però que per ells ho té, i que al final el Barça també pot ser tan gran perquè hi ha equips com aquests i països com aquests que segueixin lluitant, i malauradament doncs com que els diners i la globalització ja t'ho menja tant, no tenen més oportunitats d'arribar al davant, però d'aquí hi ha equips que aniran a la fase de grups i que tocaran la pera algun dels grans, segur.
Segur que quedarà el típic rival que direm, no? Després al setembre direm, hòstia, ha tocat aquest de la fase de grups a qui sigui i posar-se al mapa.
Des que han jugat avui Ferencváros i Bateborges, fan jugar contra el Barça. El Ferencváros recentment, i demà juga per exemple l'Astana, el Xèrif, són equips que han jugat a la Champions. No, el problema és que crec que no són eliminats a la Champions, no?
És veritat. Hem llançat l'himne de Champions i no era exactament precís, perquè sí que és veritat.
És el que faltaria perquè aquests equips encara no ho sentissin més.
No? Joan Ferrus indignat ara mateix perquè no sonen aquest himne de la Champions en aquests partits. En fi, i per anar tancant tertúlia, avui també que és dia un punt assenyalat perquè sembla que no, sembla mentida, però diguem-ne que fa 11-10 dies que ha arrencat el mercat aquest parell de setmanes. Hola, Àlex Esteban, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit, com estàs?
Més enllà de la qüestió del mercat espanyol. Hem volgut també fer, perquè s'estan gastant molts calés en el mercat, més enllà d'Aràbia, i hem volgut fer un repàs dels equips que més diners s'han gastat fins al moment en fitxatges en aquest mercat d'estiu.
Sí, perquè només portem 11 dies, sí, com dius ara, d'aquest mercat d'estiu, i ja hi ha 5 equips dels grans d'Europa que s'han deixat més de 100 milions.
100 milions.
El primer és el Paris Saint-Germain, amb 155. L'últim fitxatge, Manuel Ugarte, amb 60 milions, el migcampista procedent de l'Sporting de Portugal. També un altre destacat, Lucas Hernández, no? Per 45 milions que va arribar del Bayern de Múnich. És veritat que han arribat jugadors lliures com són Asensio, Skriniar, però en fi, que s'han deixat ja 155 milions. El segon equip d'Europa que més diners s'ha deixat de moment és el Tottenham, el rival del Barça, el Gamper. Això ens interessa. 136 milions, on destaquen sobretot James Maddison, 46, o l'ex del Girona, Pedro Porro, amb 40, que és veritat que va jugar cedit l'any passat, però ha exercit l'opció de compra, 40 milions. I avui també s'ha fet oficial a Solomon, que arriba lliure del Shakhtar per aquesta normativa FIFA de la suspensió de contractes de jugadors estrangers, sí, als clubs ucranesos, per tot això de la guerra. I, bueno, l'Englet, que continua pendent del seu futur, perquè el Tottenham, bueno, vol pagar menys del que el Barça, sí, sí, en principi demanaria.
El PSG, clar, és que sembla mentira, però el PSG, 155 milions d'euros amb Ugarte, Lucas Hernández, Kitite, que em costa molt dinero, Can Inglí. Clar, és que són molts calés ja, i malgrat que no són noms de grandíssim pes, però ja són molt calés els que s'han gastat.
Sí, no, no, evidentment que tenen un múscul financer molt, molt important, però jo crec que ja marquen una línia, justament amb l'any passat també, del nou director esportiu, de Luis Campos, sí, que és el que, doncs, fa que el PSG, juntament amb Luis Enrique, amb la riada de Luis Enrique, doncs, que pugui canviar una mica, no?, la seva planificació esportiva, la seva línia de muntar un equip, de realment marcar un segell esportiu. No són els noms més cridaners, però són molt bons jugadors, dos molt bons centrals, Ugarte, que és un jugador que ve de Portugal, però que és uruguaià, que és més de rascar, més de pressionar, que no pas un virtuós, però que pot donar molta consistència. Jo crec que són fitxatges en molt sentit els que està fent el PSG.
Ganes de veure aquest PSG.
D'equip, sobretot. Mm. En comptes de, exacte, fitxar Coromus, fitxes, sí, jugadors d'equip, i crec que això pot fer la diferència. I a més, ho deia l'Alberto al principi, tenint Luis Enrique a la banqueta, que per mi també pot ser les claus d'aquest canvi, d'aquesta evolució del PSG. És cert que tot condicionarà si segueix un Mbappé, del que pugui fer o no el PSG en cas que marxés Mbappé, però bé, jo crec que s'està reforçant, i sobretot per mi la clau és que s'està reforçant com a equip.
Sí, jo crec que és segurament del que més ganes tenim, Alberto, de veure de la temporada, sí, que és aquest PSG de Luis Enrique, sí, independentment del que faci Mbappé o no, eh?
Sí, evidentment, i començar la casa pels fonaments, no? Crec que, sí, és una mica la idea de Luis Enrique i del PSG, doncs, potser tenir menys futbolista de gran nivell. Hem de veure què passa amb Neymar, evidentment, què passa amb Mbappé, però sabem que les premisses de Luis Enrique és la pressió, el robar i ser vertical, no tenir possessió estèril, tot i que l'últim Mundial amb Espanya sí que vam veure alguns partits, doncs, una mica d'aquesta línia, però Luis Enrique en general, en perspectiva, és un tècnic prou vertical, i aquest Lucas Mas Screen em sembla dos fitxatges molt top, realment ho penso així, són dos fitxatges que poden aportar moltíssim a nivell defensiu, i llavors figures com Can Gilly, que a més de la pilota aturada és un jugador que té una esquerra de seda, ho ha demostrat a la Lliga del Mallorca, i Ekitike, que és un davanter que ha fet molts gols a França, tot i ser encara molt jove, no? Per tant, bueno, sembla que estan treballant d'aquesta manera, però evidentment el gran condicionament serà si Mbappé està o no està, perquè si està, estupendo, si no està, deixarà un remanent econòmic tan bèstia que evidentment aquí, doncs, podràs afrontar 4, 5, 6 fitxatges de bon nivell.
Que d'altra banda està per veure llavors Luis Enrique com se'ls gasta. Vull dir que jo crec que una altra vegada no estarem amb aquest punt de bogeria del PSG de gastar-se molts calés, perquè jo crec que et portarà més serenitat com a Luis Enrique en aquest sentit.
Sí, hauria, tot i que evidentment una gran estrella al davant, algú que et marqui diferències, jo crec que és capital per Luis Enrique, que no sé fins a quin punt compta gaire i confia gaire en Neymar. No ho sé, dels jugadors que hem dit, per això, un dels que no hem citat, jo crec que tots estarem d'acord, per exemple, és Asensio, que és un jugador que ella a la selecció espanyola havia tret molt profit, i que és un jugador que ell, jo crec que li pot donar una altra vida i un altre toc. Veurem què passa amb Mbappé, evidentment és un equip i un altre si hi ha Mbappé o no. Jo, en fi, més enllà que vagi a Madrid o no i que no el vulguem allà, realment jo tindria ganes de veure un Mbappé amb un bon entrenador, algú que li doni les pilotes que li ha de donar. Jo crec que podria fer una temporada espectacular aquesta temporada si es queda amb Luis Enrique.
I tornant al principi de la tertúlia, ja per tancar el cercle, que parlàvem del tema Mbappé-Madrid, clar, o sigui,
qui pagarà 200 quilos per un tio que va contractar l'any que ve, no? Que per això és la gran pregunta, per això realment jo no tinc tan clar que marxi, tot i aquest pols que tenen entre els dos, no? O sigui, han d'arribar alguna cosa, jo sóc al Madrid, parlo des de fora i sense saber exactament què passa i... Però clar, jo des de fora em diuen que pagui 200... Que el Madrid estava disposat a fer-ho fa uns anys, Estic d'acord, però clar, jo pagar 200 quilos quan el jugador marxa lliure la propera temporada, no sé.
Sí. És algú que hagi de tenir molts calés per gastar-se'ls i, diguem-ne, molt poca paciència en aquest sentit, és el que parlàvem abans. El Madrid, però, que amb la tonteria s'ha gastat ja 128 milions d'euros.
És el tercer equip que més diners s'ha gastat, tots pendent d'Mbappé, evidentment, que serien aquests 200 quilos més, vull dir, serien unes xifres bastant astronòmiques. És veritat que d'aquests 128, 103 són de Jude Bellingham, els altres 20 són d'Arda Güler, i, bueno, 5 de Fran García i mig milió de la cessió de José Lu. El quart equip que més s'ha gastat és el Liverpool, amb 112 milions en dos jugadors, Szoboszlai i McAllister. I el cinquè és el Chelsea, que aquí el que em crida l'atenció no és el que han gastat, que són 97 milions, sinó el que han ingressat en aquests 11 dies, que són 220 milions d'euros. És veritat que...
Un minut a mig equip, pràcticament.
Sí, clar. És que la quantitat de gent que s'havia comprat i la quantitat de gent que s'havia gastat no m'estranya.
Efectivament, 6 jugadors han marxat. A més, Kai Havertz, Mason Mount, Kovacic, Koulibaly, Mendy i Loftus-Cheek. Vull dir que són noms sonats del Chelsea. 220 milions en aquests primers 11 dies.
Aquest projecte del Chelsea, Alberto, que és... A mi és un projecte que em té... Mira, abans que parlaves de reportatges, a mi sí que em té absolutament apassionat. Perquè no acabes d'entendre exactament la quantitat de milions que es mouen amunt i avall, d'aquí, d'allà i d'allà aquí, i no acaba de concloure en res aquest projecte.
Sí. Ara el Chelsea, recordem-ho, està fora de competició europea, que dificulta encara més aquest poder d'atracció d'alguns futbolistes, tot i que Londres, Chelsea és una marca molt prou potent, però, bueno, si has de triar entrenar un equip de Champions i un que no juga a competició europea, doncs evidentment doncs triaràs l'altre, no? En igualtat de condicions. El Chelsea és un equip que des de que el tema Abramovich va esclatar, doncs bueno, doncs no ha tingut fàcil, va guanyar la Champions el 2021 amb Tuchel, recordem-ho, va guanyar-li el City de Pep amb aquell 1-0 gol de Havertz, però el Chelsea ara mateix té una situació amb la qual és un equip que històricament té 60 jugadors en nòmina i en té 30 cedits, 35 cedits por ahí. Ara la normativa nova de la UEFA el que diu és que tens un nombre límit de jugadors cedits. Per això molts equips de la Lliga Espanyola, per exemple, estan obrint el filial C. És a dir, el Madrid-Castilla ja té un C, el Sevilla té un C, el Betis té un C, perquè hi ha allò de repartir jugadors por ahí. I aviam si sona la flauta perquè tornin, això s'ha acabat. No? Per tant, el Chelsea ara el que ha de fer és alleugerar la plantilla, tant dels que han jugat al Chelsea com els que estan cedits por ahí, fer caix i a partir d'aquí tornar a reconstruir-se amb un projecte totalment nou. No? Per tant, bueno, la marca Chelsea, com deien, sempre és important, és Londres, és un lloc atractiu, però és cert que un equip que va guanyar la Champions fa dues temporades, ha quedat fora directament d'Europa, una temporada prou dolenta, de la qual fins i tot no es va tema pel descens, perquè tal, però bueno, no, a veure quan seria aquella ombra, tipus Sevilla-Espanya, no? Aquella ombra de ui, ai, ojo, aviam què passa amb aquest equip.
I a més, jo no el tinc davant l'equip, però vaig llegir aquesta setmana que de l'11 titular que va guanyar la Champions del 2021 a 2023, és que més de la meitat de jugadors ja no estan, i penses, clar, ostres... No sé, es fa difícil pensar, no, que un equip que ha guanyat la Champions dos anys després, més de la meitat de la plantilla ja no hi és.
Però
els fitxers que va fer el mercat d'hivern no tenien cap sentit, era fotre pasta per posar pasta sense sentit de què fitxaves cromos.
Però a més amb una quantitat d'inversió tan gran, això és el que crida l'atenció, que encertis tan poc que estan de tants calés. Això és el que sobretot crida l'atenció.
Vam veure Espanya-Ucrania sots 21, vam veure Mudrić, que és un extrem esquerre prou bo, però clar, van ser 120 milions d'un jugador que ve la lliga ucraïnesa, que està pràcticament a precio de saldo, perquè aquesta llei fa que aquest jugador hagués arribat pràcticament a un preu molt baix, no? Per tant, són un tipus d'inversions que jo sincerament no acabo d'entendre, però que s'entén que amb el projecte nou intenti formalitzar-se. Mendy, el porter fora, Christensen, Rüdiger, aguanten Chilwell, Rhys i James, els dos carrilers o homes de banda, és l'únic que queda, la resta de jugadors pràcticament estan fora de circulació, Werner, Havertz i companyia, de fet ja no hi són, per tant, bueno, doncs aviam com continua això.
Em deia el Miquel Pascual que de la Champions en queden 3, dels titulars en queden 3. T'ho imagina't, és una cosa que de fa 4 dies, per tant, imagina't. Parlava de Mudrić, jo recordo la Champions jugant amb el Shakhtar, oi, Alberto? El vam fitxar del Shakhtar, que a més li va tocar el grup del Madrid, el vam veure molt i que el nano tenia molt bones maneres, evidentment, sí, però d'aquí a gastar-te la pasta rufa que t'has gastat, fi, sí, això, sí, això no té res a veure una cosa amb l'altra. I què més, a nivell, sí, d'actualitat, que tenim avui de mercat abans de
doncs
tancar?
Doncs s'ha fet oficial avui el fitxatge del català Jordi Mboula per l'Hellas Verona italià, després de jugar la temporada passada al Racing de Santander com ha cedit, i per altra banda, Pau Torres, encara jugador del Villarreal, ha viatjat fins a Birmingham per passar les proves mèdiques i tancar el seu fitxatge per l'Aston Villa, ho farà per 5 temporades i allà tornarà a coincidir amb Unai Emery, amb qui ja havia coincidit el Club Groguet, evidentment.
A veure aquest projecte d'Unai Emery a l'Aston Villa, pot ser també que això hem de seguir.
Bé, ho va fer bé, ho va fer, sí, sí, al final de temporada passada. Jo crec que Unai Emery, no sé, per aquest somriure entenc que...
No, 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 és...
Però és molt bon entrenador. Jo crec, mira, és un entrenador molt sòlid, és un entrenador molt
jo constant. Crec que el seu... A veure com ho dic. El seu caràcter, per dir-ho d'alguna manera, o no, la seva,
les de premsa,
el seu tarannà, sí, fa que li hagi donat un embolcall de personatge que a vegades genera un punt de comicitat quan sí, és un, sí, un tros d'entrenador.
No, no,
quantes Europes li ha guanyat?
Estic d'acord que viu amb una intensitat, sí, sí, exagerada, sí, 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 cada instant, cada comentari, cada... Bé, jo havia anat a fer entrevistes d'aquelles de 15 minuts, que saps que de vegades es van cometre, sí, 15 minuts, sí, i portar 50 minuts i dir, és que no hi ha manera, és que no avancem, o sigui, és que ens allarga amb les respostes, que és una cosa exagerada, però aquesta intensitat amb la que ell viu, jo crec que la sap traslladar als seus equips, que, com dic, sempre, mai han fracassat, han tingut, no sé, potser algun cop l'haurà tingut, però porta molts anys entrenant a Europa, molts països diferents, i sempre és un entrenador, jo crec que solvent, i que l'any passat mateix ja ho va fer bé amb l'Aston Villa, aviam com li va aquest any.
Té la taca negra del 6-1, no?
Sí,
que
allò,
bueno, la portarà, sí, sí, la portarà sempre, no, però al final aquestes coses passen.
Quan entrenes molts anys...
Però per mi té molt mèrit, i l'Aston Villa l'agafa pràcticament, si no és en zona de descens, pràcticament a la zona baixa de la classificació, i fa una segona part de temporada brutal.
Sí, sí.
I es guanya el respecte, es guanya la renovació i es guanya la confiança que li portin el que està demanant de moment.
Alberto.
Bueno, des que va arribar a l'Aston Villa, recordem, traumàtic, aquest traspàs des del Villarreal fins a l'Aston Villa.
Sí, sí, correcte, també.
Des que agafa l'equip, que això és ficció, això no s'hi val, però des que agafa l'equip és el quart equip de la Premier en puntuació. És a dir, l'Unai Emery hagués quedat quart. Evidentment això no val per res, perquè la Lliga comença la jornada 1. L'única cosa que han aconseguit, que ja només era convertir l'aigua en vi, és que Coutinho donés rendiment. Això no ho ha aconseguit. O sigui, és l'única cosa
és
que Unai Emery no ha estat capaç.
Però perquè Coutinho... Està lesionat també, eh?
Sí, i Coutinho anava cap allà quan... L'entrena Gerrard, pot ser? O ara estic... Jo crec que sí, no?
Abans,
perquè...
abans.
No sé quin entrenava, però...
Sí, perquè hi havia certa... No? Gerrard, oi que sí? Sí, hi havia certa allò de dir, jo he jugat amb aquest tio, jo sé que pot donar... I mira, sí, pobre, no hi ha hagut manera.
Sí, dèiem, si algú pot reactivar Coutinho, si hi ha alguna persona capaç de ressuscitar-lo, és Gerrard, no? Que ha estat capità de l'equip on ell ha jugat. Sí. Però no, i ara aquest noi té un salari prou alt i suficientment difícil, diguéssim, de justificar. Per això es parla de si jo, Fèlix i companyia, que això no dona per parlar ara, però té un contracte, un salari equip molt potent dintre la plantilla, que l'ha de moure, perquè si no surt, doncs evidentment no queda espai, no?, per posar-n'hi un altre de potent. També.
Sí, sí, sí. En fi, veurem què acaba passant també a la resta del mercat, que queda molts dies, però com repassàvem ara amb Alex Esteban, hi ha hagut una barbaritat de calés gastats, i com que hi ha calés a tot arreu, anava a dir menys el Barça també n'hi ha, però el tema és que no es poden gastar. Doncs aquí tothom se'n va gastant i així es va configurar el mercat. Senyors, 23 minuts per sobre la mitjanit. Gràcies, Marc Guillem, no passis molta calor.
No, a aquesta hora no hi ha.
Val. I demà amb el banyador d'aquest de l'Etjogo,
no,
també.
No,
aquest llampant. Què és llampant, Alberto? Com va? És aquest groc fluorescent?
Bueno, no, de banyador soc més d'aquests pèl més curts.
Ah!
I una combinació de dos colors màxim, eh? Amb camisa sí que puc tirar més de color, però banyador soc més de dos colors. Ah, ja, més costa una mica, sí.
Déu-n'hi-do, perquè justament si amb alguna cosa pots arriscar, això no, els banyadors, no?
Sí.
Sí, però sí, m'ho plantejaré, eh?
Cortet, així m'agrada, així m'agrada. Gràcies, Alberto, una abraçada, bona nit.
Bona nit.
I gràcies també a Alex Sintanel, bona nit. Fins a propera, 24 minuts per sobre de la mitjanit. Fem una pausa i parlem de bàsquet, que avui també s'hi ha referit i molt Joan Laporta, i ja ens espera un gran protagonista. Avui, el capità de la penya del Joventut de Badalona, aquí el Tu Diràs, excapità ja, l'Albert Ventura.
Tu Diràs, amb Dani Aguilar.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe?
Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a Puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a Puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe a Puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Carles, posa't crema, que et cremaràs.
No et pots banyar encara, em sents?
Aquesta nit sortim, oi?
Demà no ens hem de llevar d'hora, ok?
Anem cap a l'ombra, vinga.
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën amb condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën pures.
Del 21 al 30 de juliol vine al 32è Dansaneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz amb la dansa del bailaor José Manuel Álvarez, Tot i Soler, el Nus la Flor d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
Abans del bàsquet, hem de parlar d'aquest Mundial Femení que és a pocs dies, de fet, només falten...
Falten 9 dies.
9 dies perquè arrenqui. El Barça, de fet, és l'equip del que surten la majoria de jugadores, però no l'únic. Hola, Pau García, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Perquè la selecció de Marroc ha fet oficial avui la seva convocatòria, en la que hi ha dues jugadores de dos equips catalans. El Levante Les Planes i el Club Esportiu Europa.
Efectivament, del Levante marxarà la migcampista Yasmín Rabet, al club des de 2021, i per la seva banda l'Europa hi enviarà l'extrema esquerra Fàtima Garbi, jugadora escapolada també des de 2021 i peça clau a l'ascens de primera ref d'aquest any. Precisament aquesta notícia s'ha rebut amb sorpresa i amb molta alegria al club barceloní, sobretot tenint en compte que Garbi només ha anat convocada amb el Marroc dos cops fins ara. El seu entrenador, Joan Bacardit, ho ha descrit com una fita històrica.
Que Fàtima vagi al Mundial per l'Europa és una fita històrica. En els més de 100 anys d'història, cap jugador masculí ni del femení ho havia aconseguit. I que la primera persona que hi vagi sigui una noia, doncs per nosaltres és superimportant, no? Perquè al final estàs trencant barreres, estàs fent que en aquest moment es parli més del femení que no del masculí. Doncs per nosaltres, per trencar barreres, per ajudar que el futbol femení cada vegada creixi més, tingui més importància, tingui més repercussió, doncs és molt, molt positiu.
Bacardit afegeix que és una convocatòria molt merescuda per una jugadora que, segons explica, no ha tingut una vida fàcil, però que ha lluitat molt per arribar a on és ara. I tant Garbi com Rabet disputaran amb el Marroc un segon amistós contra Jamaica el 16 de juliol abans de viatjar cap al continent australià, on la selecció nord-africana s'enfrontarà a la fase de grups amb Corea del Sud, Colòmbia i Alemanya.
Quan falten 9 dies, seguim fent el compte enrere i seguim explicant històries d'aquest Mundial Femení que arrenca, insistim, d'aquí 9 dies. Avui ens hem volgut fixar amb una llegenda, amb la jugadora brasilera Marta Vieira.
Els Mundials van de grans equips, però sobretot van de noms propis. Alexia Putellas, Sam Kerr, Ada Hegerberg, Megan Rapinoe i altres grandíssimes jugadores, però que queden eclipsades per la mundialista per excel·lència. Una jugadora que representa l'esperit de la pròpia competició. Parlem de Marta Vieira da Silva.
Vai embora a Marta pelo meio. Uma, duas, deixou para trás. Vai bater a Marta, bateu pro gol, que golaço! Que golaço!
Nascuda el 1986 al Brasil, amb 17 anys i una precoç Marta va debutar amb la samarreta de la Canarinha al Mundial d'Estats Units a l'octubre del 2003. Aquella edició va aconseguir 3 gols en un Brasil que va arribar fins als quarts de final. Mentre això passava, per exemple, el Barça començava la primera temporada amb Joan Laporta a la llotja, Frank Rijkaard a la banqueta i Ronaldinho a la gespa del Camp Nou. Serena Williams era la reina del tennis i venia de guanyar el seu segon Wimbledon. I Michael Jordan es retirava de la NBA definitivament.
No!
Després de l'aventura americana vindrien 4 aparicions més. Xina 2007, on les brasileres van quedar subcampiones, Alemanya 2011, Canadà 2015 i França 2019. En total, 17 gols en Copes del Món, un rècord absolut, tant en categoria masculina com femenina. Amb 37 anys i a la recta final d'una carrera increïble, Marta Vieira da Silva jugarà el seu 6è Mundial, una fita que no haurà aconseguit cap altre futbolista. We'll be right back.
Gràcies, Pau. 30 segons i dos quarts d'una. Avui també tenim teca de bàsquet. Hola, Marundet, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Abans ho parlàvem, Joan Laporta també ha parlat de bàsquet. De fet, ha tingut uns minutets i compte que són declaracions rellevants perquè no ha escrivat els temes que li han preguntat, Marc.
No, no és habitual que el president del club faci referències directes, sí, a la secció, les rodes de premsa i l'activitat diària del president. En un 99,9% dels casos la cobreixen periodistes que es dediquen al món del futbol i els que no ho fan es dediquen a la premsa econòmica. És veritat que aquest mes de juny Laporta ha tingut un parell de mencions al món del bàsquet, la que fa l'entrevista a La Vanguardia, on diu que els diners de la indemnització de, sí, Mirotic no aniran a parar al pressupost de
important,
la secció.
Sí.
I també aquella cita a Esport 3, on diu allò de que el nou Palau serà de 200 milions d'euros i amb capacitat per 16.000 persones. Però feia molt i molt que Laporta no repassava el dia a dia de la secció. Un detall intern, eh? No havia tret mai 6 talls de Joan Laporta parlant de bàsquet. Com tampoc vaig treure mai 6 talls de bàsquet de Joan Gaspar, de Sandro Rossell o de Josep Maria Bartomeu. Noms propis en aquesta entrevista a Mundo Deportivo. Nicola Mirotić diu, és un tema que no està tancat. Hi ha negociacions en marxa per la rescisió i compta, apunta a dos possibles destins, ara que se n'ha parlat tant. Mònaco i Itàlia.
No està resuelto. Es un tema serio, ¿eh? Porque es un contrato que se hizo en su momento, que lo hemos heredado y que es insostenible. Nosotros estamos intentando que su agente lo entienda, que si se va al Mónaco o si se va al Milán y va allí a tener una buena ficha, pero es un contrato blindado, es muy complicado, ¿eh? Y ahí hay argumentos de que, bueno, estamos todos defendiendo nuestros argumentos.
Per tant, a veure, no, no està fet, i confirma, de fet, i també és d'actualitat d'avui, el que vam explicar fa setmanes a RAC1, que és que era un contracte garantit, i res de Grècia ni Sèrbia, el destí de Mirotić a Mònaco o a Itàlia, Marc.
Exacte, Laporta se'n refereix únicament al Mònaco o a l'Olímpia de Milà. Un Laporta molt conscient que ha sigut un estiu de molts canvis a l'equip de bàsquet, i de les paraules de Mundo Deportivo se'n desprèn una confiança cega en el seu general manager, en Juan Carlos Navarro, quan avala la no continuïtat de Sarunas Jasikevičius al capdavant de l'equip enmig d'una espiral de retallades.
Se está trabajando muy bien. Juan Carlos, me gusta su decisión y su análisis. Yo claro que teníamos que entrar en una nueva era y esto que lo tenemos que compaginar reduciendo presupuesto, pero será un presupuesto que, aunque lo reduzcamos, será competitivo. Estamos en un presupuesto de salarios de 28 o 30 millones que nos hace ser muy competitivos.
Fa anys, en la seva primera etapa com a president del Barça, el Palau es va esquerdar, començant pel desmantellament de l'equip que havia guanyat l'Euroliga del 2003, l'afer Valero Rivera i un seguit de decisions que no van agradar amb l'obligatorietat de que els abonats fossin socis del Palau, si recordeu. La diferència d'aquells anys amb ara, després d'un curs molt convuls amb Joan Montes i Manolo Flores al capdavant de l'equip, va ser llavors portar Dusko Ivanović, un home que va gaudir de la zero simpatia del club,
sí,
i ara en canvi es porta Roger Grimau, un home d'un tarannà molt més amable. Diu Joan Laporta que espera amb Grimau el ple suport de tothom.
Espero que sea de apoyo máximo a Roger Grimau. Estoy encantado con Juan Carlos Navarro, todo el equipo que está trabajando para confeccionar un equipo de básquet que pertenecerá a esta nueva era. Y, hombre, pienso que Grimau puede generar esta ilusión que queremos para el básquet.
És més, Laporta ha fixat objectius per la temporada 23-24. I malgrat la reducció del pressupost, el Barça diu la temporada vinent ha d'aspirar a tot.
El año pasado ganamos la Liga muy bien. 3-0, con autoridad. Queremos más, porque el presupuesto es para ser más competitivos todavía en la Euroliga. Seguir siendo hegemónicos en la Liga Española también, que es muy competida. Pensad que tenemos equipos que no es fácil ganar la Liga, ¿eh? Está el Madrid, está el Unicaja, está el Baskonia. No, no és fàcil.
Això diu dels recursos també que tindrà el Barça. A veure, ara mateix 0-33. Clar, d'aquí 24 hores, Marc, ja podem donar per fet, formalment, per dir-ho d'alguna manera, el fitxatge de Billy Hernán Gómez per al Barça. Què ha dit del futur Joan Laporta en aquest sentit?
Demà a aquesta hora sabrem si el Madrid executa o no el tanteig sobre l'oferta dipositada a Billy Hernán Gómez. En aquesta entrevista, Joan Laporta, queda clar que els dos germans s'interessen, però, compte, són dues operacions que van a ritmes diferents, independents l'una de l'altra, tant que pot ser que un vingui i l'altre no.
Está Willy, que estamos ahí. Sé que están trabajando. No quiere decir que vengan los dos, a lo mejor sí, están en ello. Hombre, a ver, son NBA, y uno fue el MVP del europeo, con la selección española, no... Són jugadors d'una gran qualitat.
Amb un darrer document encara, Dani. Sí. L'altre dia Ricky Rubio va posar límit a RAC1 a la seva estada a l'NBA, si us recordeu. Deia allò de que quan el seu fill, que ara té 3 anys, comenci la primària, ell vol ser a Catalunya sí o sí. El base del Masnou acaba contracte amb Cleveland aquesta temporada que començarà i posava com a condició, si seguia jugant Ricky Rubio, deia, no em vull moure de Catalunya. Joan Laporta ha estat requerit per un hipotètic interès sobre Ricky Rubio i la resposta que sona o que dona a entendre és que des de la secció hi ha hagut un sondeig, però que a hores d'ara, res de res.
Bueno, Ricky, la verdad es que se contempló esta posibilidad. No sé cómo está, pero yo lo he oído en las conversaciones en las que no me quiero meter mucho porque creo que son los profesionales. Yo oí este nombre de Ricky. Ricky lo fiché yo en la primera etapa. Ahora, se comentó, pero yo creo que si no me han dicho nada es porque no se ha ido hablando del tema.
Molt bé, doncs això és el que diu Joan Laporta de Ricky Rubio. Avui que, una altra veu important en el bàsquet, ja hem sentit Joel Parra com a nou jugador del Barça.
Sí, no hi ha hagut presentació formal, únicament una declaració als mitjans institucionals del club per explicar les raons del canvi, de per què deixa la penya i fitxa pel Barça. Diu una estació més en la seva carrera professional.
Bueno, crec que és un canvi molt, molt important. Crec que és el següent pas que tenia que donar a la meva carrera esportiva. La veritat és que estic molt content d'estar aquí, a un club com el Barça, no? I ara res, amb moltes ganes de conèixer els meus companys, no? De treballar amb l'equip i tornar la confiança que m'han donat al Barça, a donar-la al Palau i fer grans coses.
Amb un segon document de Joel Parra sobre què pot aportar el nou Barça de Roger Grimau.
El meu caràcter, que és el que he estat fent aquests últims anys més jugat, defensa, rebotejar, donar impuls des de darrere, córrer, anotar si fa falta, no, rebot, és com em defineixo jo com a jugador i crec que té que ser així per fer grans coses aquí a Can Barça i moltes ganes també de veure ja el Palau ple i de disfrutar amb ells.
A mi m'ha sonat perfil Kalinic.
Sí.
Perfil ja repetit, veurem què és el que passa amb tota aquesta circumstància. Un Parra que avui, per cert, ha coincidit amb Roger Grimau, Carles Marco, Víctor Sada, Òscar Orellana a les instal·lacions del club. Ara toca esperar l'inici de la pretemporada entre la segona i la tercera setmana d'agost.
37 minuts per sobre de la mitjanit, 23 i la 1, protagonista d'excepció per parlar de Joel Parra, tu diràs.
Què tal? Bona nit, com va tot?
Molt bé. És l'Albert Ventura, ara sí, l'Albert Ventura, l'excapità del Joventut de Badalona, aquí podem saludar. Hola, Albert, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, bona nit, com va tot?
Molt bé, i tu, per on et trobes, Albert? Per on et trobem ara mateix? En quins mons de Déu estàs ara mateix?
Doncs ara mateix estic al migdia, a Atlanta. Estic aquí als Estats Units, he vingut aquí a passar l'estiu. Passant calor, però bé, aquí estem.
Molt bé, molt bé, molt bé. Passant calor a Atlanta, eh? Aquí fa molta calor, així que no pateixis també, que jo crec que em farà...
Sí, aquí està millor a Atlanta, eh? Si voleu, ja sabeu.
Segur.
Que m'han dit que a Barcelona fa molta calor.
No en tinc... Ja hi aniria jo uns dies a Atlanta, ja aniria, ja t'ho dic. Busca'm un lloc per estar i que anirem cap allà amb el mundet. A veure, amb l'Albert Ventura, amb el gran capità, que a mi la veritat és que em surt una primera pregunta, Albert, a fer-te, que és, i jo crec que hi ha molta gent de la penya que té ganes d'escoltar l'Albert Ventura preguntant-li això i que li faria molta gent aquesta pregunta. Ja te'n fas a la idea que no seràs més jugador verd i negre, algú que és un emblema com l'Albert Ventura?
Sí, tot sincer, crec que encara no en soc conscient, no? Ha sigut tot una mica ràpid, és cert, doncs, que jo ja durant aquest any ho venia pensant, que potser l'últim any, però encara crec que encara no toco de peus a terra i penso que l'any que ve no seré a Badalona, que al final és on he estat sempre, però bueno, crec que ja m'hi trobaré, ara estic descansant, però sí que és cert que encara no... Potser no acabo de ser conscient que això, no? Doncs que no seguiré a Badalona.
Com va anar la gestió de tot plegat, Albert? Com van ser aquells dies?
Bueno, jo ja ho tenia pensat i l'últim partit crec que contra Madrid ja vaig veure doncs, que seria el meu últim i res, doncs vaig posar en contacte amb en Jordi primer, després amb en Carles i els vaig dir doncs, que la situació era una mica incòmoda per mi, que jo volia jugar, que ells no em donaven aquesta opció i res, al final sí que va ser potser una mica més llarga del que hagués volgut, però bueno, al final tot es va arreglar i jo content i crec que... Aviam content, és una situació una mica rara perquè, ja et dic, no, a mi m'ha agradat estar tota la vida de penya, però també he de mirar una mica per mi, jo ho vull jugar, crec que encara em queda temps per jugar i al final crec que a ells també potser també una mica incòmode tenir-me allà sense fer-me jugar, no? I bueno, al final doncs vam decidir que era la millor opció i endavant.
Per tant, poc o molt, diguem-ne que et podies olorar tal com anava la temporada, que la cosa aniria per aquí?
Sí, però ja et dic, era més jo, no? Jo ja veia que... Més personalment jo veia que l'etapa ja se m'anava acabant perquè al final, doncs, bueno... coses que veies que hi havia partits que potser podia haver jugat, no jugava o... Bueno, jo per sensacions, saps? Jo veia que era un bon moment, doncs, per acabar amb el club, per marxar i, bueno, crec que això, no? Que encara em queden anys per jugar i et dic, no? Sí que és cert, doncs, que ja et dic, va ser durant tot l'any que jo veia aquesta opció.
Dius que encara queda molta corda, per tant, seguiràs jugant, tens 31 anys, està tot obert. Què prioritzes? Quedar-te a Catalunya, Lliga CB, obres la porta a altres categories, a altres països, per on va la cosa?
Jo ho he dit, bueno, els dic als meus familiars i amics, no? Que jo he portat jugant, he jugat tota la meva vida a la CB i que ara mateix m'he jugat a jugar a la CB, saps què vull dir? O sigui, ja he jugat 13 anys, no prioritzo, ara que surto a casa m'és igual, no? Buscar l'opció més còmoda per mi, tant que pugui jugar com econòmicament i no tanco portes, no? Si m'entenc que anar a jugar a un altre país me'n vaig, o si m'entenc que anar a una altra lliga me'n vaig. Surto de casa i m'és igual on anar, saps què vull dir? O sigui, no em posaré a mirar ara si està a prop de casa, si... No, ara el que prioritzo és poder jugar, que és el que em ve de gust, jugar i disfrutar del bàsquet i m'és igual on.
Has sentit molt el caliu, l'escalfor de l'afició, una afició que va volcar-se en campanya la temporada passada perquè renovessis? Has sentit molt aquest escalfor d'una afició com la penya, Albert?
Sí, jo sempre ho dic, no? L'any passat, no ho diré mai, jo estava vivint una situació difícil amb el club perquè no acabava de renovar, no ho tenien clar i crec que l'afició va ser fonamental i... Bueno, i aquells partits que jo sortia i molta gent doncs, m'animava i per les xarxes socials... No ho diré mai, crec que jo que porto tota la vida a Badalona no he vist mai amb cap jugador i al final jo que soc una persona bastant humil que la gent em deia, ostres, però no ho veus que és per tu i tal. Bueno, ja et dic, no, són coses que no ho diré mai i sempre doncs serà de la penya, serà de Badalona i això ningú m'ho traurà.
T'ha quedat alguna cosa per fer a la penya?
Sí, guanyar algun títol. La veritat és que crec que aquest any hem tingut molt a prop. M'hauria agradat despedir-me amb algun títol, però al final en aquesta lliga és molt difícil, no? Tens el Barça, el Madrid, que guanyen tot quasi sempre, però sí que és cert doncs, que aquest any doncs, la Copa la vam tenir molt a prop i l'Eurocup també, no? I, bueno, potser ha faltat aquesta cirereta del pastís, però, bueno, no puc queixar, crec que he estat en moments molt durs i també molt bonics al club i així que me'n vaig deixant al club a dalt de tot.
A veure, estem amb el Marc Mundet i el Mundet m'ha dit, anem a fer un test a l'Albert Ventura. Mundet, a veure, preguntes pel Guaidà, a veure.
A veure, Albert, d'entrada, el teu millor partit amb la penya?
El meu millor partit amb la penya? No en sabria dir-te un, però la semifinal de la Copa del Rei a Madrid... Crec que vaig jugar a triples, va ser un partit contra el Madrid, després va eliminar el Baskonia, va ser un partit important, després algun partit de playoff contra el Barça, així, ara em pilles una mica així, però bueno, el meu record és la semifinal contra el Madrid a la Copa del Rei.
Olímpic de Badalona a banda, el millor pavelló on ha jugat?
T'he dit que ara els pavellons que són tan grans... Però bueno, ja et diré un. Partit de Belgrado a la sala Pionier, el petit.
Boníssim.
El jugador més difícil de defensar que t'has trobat mai?
J.C. Carroll.
El teu millor amic a les pistes?
Ha anat a èpoques, però em quedaré amb un que vam començar des de mini, amb en Ferran Bastas.
Has tingut 4 entrenadors. Pepo Hernández, Salva Maldonado, Diego Ocampo i Carlos Durán. Quin és el que més t'ha marcat?
Una pregunta difícil. Et diria a Can Carles perquè és de Cadet, al Prat, amb ell. Però ara el record que tinc de Carles ara és una mica distorsionat, però no sé si quedar-me... Jo crec que m'han ajudat tots, no? En Pepo no tant, i en Pepo el trauria d'aquesta llista, però en Salva va apostar per mi, en Diego em va fer jugar molt, i en Carles, doncs, en moments difícils em va donar molt de protagonisme.
I l'última, sabries dir-me els tres jugadors amb qui més partits ha jugat a la penya?
A veure.
Mira, faria trampes, perquè fa poc ho vam mirar.
Ah, amic.
I crec que, si no m'equivoco, el primer en Simon, crec que està per allà en Neno.
No. Error.
No, Joel Parra,
Sí, està entre els tres i te'n falta un.
Joel Parra, Simon, Joel Parra.
De la primera etapa.
Oh. Sí, Xavi López, pot ser?
No. Ha estat Andorra.
Ah, Nacho.
El Nacho Llobet, exacte. El Nacho Llobet. Exacte.
Sí, ostres.
Un altre...
La primera, Simon, això
tenia clar. Sí. Un altre que també, vaja, panyero. Com ho és un d'aquests noms que has dit, Albert, i evidentment, si parlem amb l'Albert Ventura, tu saps que l'actualitat també mana, Albert, i que avui precisament ha estat el dia que hem sentit per primera vegada el Joel Parra parlar com a blaugrana. Què sents quan veus això?
Bueno, jo sempre l'he dit, que al final... la vida l'esportista és molt curta, que ell havia triat el camí que veiés millor. És cert, doncs, que la realitat existeix i que existirà perquè ara la penya torna a ser dalt, però al final, ja et dic, no? El Barça ha pagat la clàusula, segurament un contracte molt superior a la penya, i aquí no ens ho podem ficar, no? Crec que el millor és que ell estigui feliç, que ell, doncs, senti valorat. No dic que la penya no ho sigués, però bueno, al final, doncs, som un equip, doncs, que podrà optar, doncs, a jugar a Eurolliga, a guanyar lligues, i és una decisió personal, ja et dic, no? Jo estic content per ell, perquè sé, doncs, que ell podrà créixer, podrà ser feliç, i tot l'altre, doncs, clar, que com a jugador de la penya, segur, i aficionat a la penya, doncs, clar que fa una mica de ràbia, però sí. Bueno, al final, ja et dic, no? És llei de vida, és l'esport, i tothom ha de pensar que juguem com a molt 15 anys i s'ha intentat, doncs, treure el màxim possible.
Ja has parlat durant aquesta temporada, no sé si a les últimes hores ja has parlat, i com creus que s'ho prendrà ell? Perquè, clar, no és una situació fàcil la que viu ara.
Sí, crec que els últims dies ho posa malament, perquè tampoc és fàcil, és un nano... igual que jo, de Badalona, des de 4 anys, i sé que ho ha passat malament, que ha tingut, doncs, bueno, a vegades les xarxes socials una mica de comentaris i de gent, doncs, que no ho entén, però sé que, doncs, que ell estarà bé, perquè és un nano molt, ja et dic, no, molt de caràcter, molt de personalitat, i que no tindrà cap problema.
I acabo amb una última, per part meva. Et fa il·lusió que et retirin la samarreta a l'Albert Ventura?
Sí, em fa il·lusió, però encara ho veig lluny, i veig aquells noms i mereixo una mica, no? La veritat és que encara no, ja et dic, no? Si encara no soc conscient de que no estaré a Badalona, el de samarreta encara em queda una mica també una mica lluny, però bueno, al final és un honor, no? Que per mi, una persona de Badalona, doncs, que pensin que em mereixo això, doncs estic molt content, i ja es veurà, no? Però ja et dic, encara no acabo d'assignar-ho tot.
A quina edat vas arribar a la penya?
A 7-8 anys.
7-8 anys i en marxa amb 31. Això és del que més ens agrada en aquesta professió, poder parlar amb nanos i amb tios com l'Albert, que tota la vida l'han dedicada a un club i que ara, malauradament, l'han de deixar, però que és un gran, gran capità.
I m'ho permets dir-ho, sí. Un tio encantador que mai ha tingut un no per res.
Doncs, i que parla també a les madures, però també a les dures.
Sí, senyor.
Que això, malauradament, a la penya també l'he passat alguna vegada. Albert, estarem molt pendents del que facis. Capità, una abraçada fortíssima des de RAC1 i felicitats per tots aquests anys a la penya.
Que vagi bé tot, que vagi bé l'estiu. Una abraçada. Merci.
Albert Ventura, el Tu diràs, un plaer, com sempre, per rematar el bloc de bàsquet, Marc.
Mira, un dia amb dos noms propis en el clau Mercato. Rudi Fernández ha renovat una temporada més amb el Madrid, 38 anys. Ja té l'exjugador de la penya, precisament. I Eric Vila ho ha fet amb el Girona. Els dos noms protagonistes del dia, del món del bàsquet, amb contracte ja tancat i signat.
Molt bé, Marc, fins ara, bona nit.
Bona nit.
Una pausa i anem cap al Tour de França.
RAC 1. Passi el que passi, No us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Amb Dani Aguilar.
Deu minuts i la una de la matinada, encara moltes més històries per repassar. Aquí al Tu diràs, més enllà, per exemple, del Mundial Femení, que tindrem aquest estiu. Ja ho sabeu, una de les altres grans cites de l'estiu, en tenim dues. Ara de seguida repassem com ha anat la jornada al tennis a Wimbledon, però també s'està corrent pels carrers i pels camins i per tot arreu, ara ja sí, de França, el Tour de França. I avui, el Tour, Xavi Puig, ha estat un dia important, ha estat un dia rellevant, perquè hi ha hagut victòria basca, victòria pel ciclista basc Pello Bilbao a la desena etapa.
Sí, victòria en un sprint reduït a Issoire, amb Zimmermann i O'Connor en una etapa molt boja, especialment en els primers quilòmetres, amb molts intents d'escapada, on fins i tot s'hi han vist implicats Vingegaard i Pogacar en els primers.
Els primers, ara de seguida, mira, el que farem és... escoltar a Pello Bilbao, a Puig, o com ho fem, això?
Crec que m'he recuperat.
Molt bé, Puig, fantàstic.
Deia Vingegaard i Pogacar, que fins i tot ho han provat en els primers quilòmetres, però després ja ràpidament han tornat al gran grup. Neylands és qui ha provat finalment l'aventura en solitari, amb la fuga de la fuga, que diria
sí,
que
ell. Sí, home.
Però ha vist com l'atrapava en un grup de quatre corredors, on també hi era el català Antonio Pedrero, que finalment ha acabat sisè a l'etapa. La victòria de Pello Bilbao és la seva primera al Tour de França, en té dues també el Giro sí. d'Itàlia, és de Guernica, té 33 anys i el triomf d'avui ha estat molt especial, amb dedicatòria cap a Gino Mader, company seu a l'equip Bahrain, i que va morir com a conseqüència d'una caiguda a la Volta a Suïssa el mes de juny.
Aquí está la mayor motivación. Nunca habéis sido capaz de sacrificarme de esta manera. Teníamos una motivación especial y no iba a parar hasta conseguirlo, ¿no? Me daba igual la general, solo quería dedicarle una etapa y aquí la tienes, Gino.
Aquí la tienes, Gino. Pello Bilbao molt i molt emocionat al final d'aquesta etapa, reconeixia que s'havia espremut al màxim per aconseguir aquest triomf.
Me ha costado controlar la situación, estaba al límite, pero bueno, supongo que todos íbamos igual, ¿no? Al final ha sido un día de principio a fin a tope. Me he filtrado en la escapada, lo tenía claro, me daba igual si nos cogían, si perdía todas las opciones de la general, solo pensaba en ganar esta etapa y nada, muchas gracias al equipo y a Gino por esta inspiración.
Doncs a la general, Pello Bilbao va escalar fins a la cinquena posició, 4 minuts i 34 segons de Vingegaard, que continua sent el líder amb 17 segons d'avantatge sobre Pogacar. L'andalús Carlos Rodríguez es manté quart. La d'avui de Pello Bilbao és la primera victòria d'un ciclista de l'estat espanyol al Tour des del 2018, quan Omar Fraile, un altre ciclista basc, es va imposar a l'etapa en final a Mende. Per cert, que el Tour, a través de les xarxes socials, ha felicitat Pello Bilbao per la victòria. Primer ho ha fet amb una bandera d'Espanya i un Viva Espanya. Carai. I al cap de pocs minuts ha corregit i ha penjat una Corrinya.
Molt bé.
Diríem que el sentiment de Pello Bilbao està bastant més identificat en aquesta segona felicitació que no pas amb la primera. Demà, 11a etapa entre Clermont-Ferrand i Molens, de 180 quilòmetres, amb 3 ports de quarta categoria, amb opcions, sembla, d'arribada a un sprint massiu.
Doncs ho volem comentar tot plegat amb un dels nostres especialistes al Tour, com és en Pau Mitjans. Hola, Pau, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit,
avui
què tal?
Avui dia es vivia 100 etapes sense que un ciclista de l'estat espanyol guanyés una etapa des del 2018, doncs ha anat a ser avui Pello Bilbao qui guanyés aquesta etapa.
Sí, de fet, des del 2018, aleshores va ser Omar Fraile qui va guanyar a Mende aquella última etapa del Tour de França per un espanyol. Avui ha estat el torn de Pello Bilbao, el ciclista de Guernica, de 33 anys, un ciclista d'aquells que sempre estan en un segon pla,
sí,
que sempre fan bé la feina i que mai fan soroll. És d'aquells ciclistes que quan guanyen te n'alegres, perquè són d'aquells picapedrers que sempre estan allà. En aquest Tour de França anava més com a
com a segon home, perquè al final el líder del Bahrein era Mikel Landa, el famós landismo, però ha estat Pello Bilbao el qui, després de 5 anys d'una etapa espanyola al Tour de França, doncs, ha aconseguit aquesta victòria en una etapa molt treballada, en una etapa molt dura, també la duresa s'ha accentuat per la calor, una etapa molt semblada a una clàssica que ha tingut molts moments i que finalment Pello Bilbao, des de l'escapada, ha aconseguit imposar-se i sobretot, crec, dedicar-li la victòria a Gino Mader, aquell corredor que va perdre la vida al Tour de Suïssa i que era company d'equip de Pello Bilbao.
Doncs un homenatge immillorable, evidentment. I hem tingut també petit protagonisme català a la recta final de l'etapa, Pau.
Sí, perquè entre aquesta escapada, que li ha costat molt formar-se avui l'escapada, perquè teníem un Pogacar i un Vingegaard juganers a l'inici de l'etapa, que hem dit tots, on van aquests dos? Perquè ha sortit un grup, han intentat tancar el grup, s'ha format una petita escapada on hi havia el mateix Vingegaard, el mateix Pogacar, a més de 5 quilòmetres de meta, alguna cosa impensable. Després han reculat i s'ha format l'escapada del dia, la gran escapada de l'etapa d'avui, entre els quals hi havia un dels tres catalans d'aquest Tour de França, l'Antonio Pedrero del Movistar, un Movistar que ha hagut de replantejar el Tour de França, perquè recordem que Enric Mas, per la caiguda que va patir en la primera etapa, la desgraciada caiguda, doncs va haver de deixar el Tour de França, un Movistar que ha replantejat aquest Tour de França, que avui ha filtrat en l'escapada Antonio Pedrero. Finalment ha acabat sisè, el català, però ha fet un molt bon paper, s'ha deixat veure, i recordem que l'altre dia, el diumenge, el Puy de Dôme, Jorgensen va estar a punt de guanyar, però finalment se li va escapar en els últims metres la victòria. Per tant, un Movistar que en aquestes últimes dues etapes s'ha deixat veure avui amb el català, amb el ciclista de Terrassa, l'Antonio Pedrero, que ha fet una gran etapa i un bon paper, que al final, bé, ha guanyat Pello Bilbao, però també Pedrero ha fet una bona etapa.
Refusant del tot la general, a veure si Movistar pica alguna etapa, que segurament seria un molt bon botí tenint en compte com va començar el Tour. I per acabar, anem a fer una miqueta de perspectiva d'aquesta segona setmana, que tot just hem arrencat ara. Pau.
Doncs sí, mira, aquesta segona setmana, demà i demà passat, vindran unes etapes, demà una etapa més per l'esprint, d'aquelles etapes que li podríem dir entre cometes de transició, perquè ja sabem que el Tour de França, sobretot les etapes de transició, ens agrada molt als analistes, als periodistes, comentar-li, però després sobre el terreny doncs passen moltes coses, però jo em fixaria sobretot en el tríptic, podríem dir, del cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, perquè la carrera arriba als Alps, l'etapa 13, l'etapa de divendres en final el Gran Colombier, l'etapa 14 amb el Jux Plan, una etapa de més de 4.000 metres de desnivell, on també hi haurà una baixada final interessant, i el diumenge, final a Saint-Gervais-Mont-Blanc, prop del Mont-Blanc, 4.000 metres de desnivell acumulat. Per tant, són tres etapes de molta muntanya, el que comentàvem a l'inici del Tour. És un Tour molt muntanyós, molt per escaladors, i per tant, en aquestes tres etapes, abans del segon dia de descans, doncs molt possiblement la carrera es mourà, perquè entre Vingegaard i Pogacar només hi ha 17 segons de diferència, per tant són molt poquets, i estic segur que tant el Jumbo-Visma com l'UAE ja estan movent les peces d'escacs, no?, en aquesta partida que és el Tour de França, per veure qui mou primer, si en aquesta etapa 13, en aquesta etapa 14, en la 15, però en tot cas arribarem al segon dia de descans amb la general, segurament amb diferències, amb més diferències.
Ho parlàvem a l'inici del Tour amb en Pau Mitjans i també amb en Xavi García Luque, que ens ho passaríem bé, i ens ho estem passant molt bé, i aquesta segona setmana també l'hem volgut obrir amb en Pau després de la jornada de descans. Ens seguirem parlant i ens ho seguirem passant pipa amb aquests dos monstres que són Vingegaard i Pogacar i tota la resta. Pau, a seguir gaudint, una abraçada.
Segur que sí, una abraçada a mi.
Vinga, després del ciclisme, per tancar, tenis i també atletisme. Comencem amb tenis, Miquel Pascual, perquè a Wimbledon Novak Djokovic ja és a semifinals després de superar Rublev en 4 sets.
Sí, el campió de les últimes 4 edicions del torneig anglès ha sumat la seva 33a victòria consecutiva a l'All England Club després de superar el rus Andrei Rublev. El serbi ha perdut el primer set per 4-6, però ha reaccionat i s'ha endut el partit guanyant els 3 següents per 6-1, 6-4 i 6-3. Djokovic, després del partit, se sentia orgullós de ser el rival a batre a Londres.
Qualsevol tenista voldria estar en la posició on tothom et vol guanyar sobre la pista. És un privilegi. Com he dit sempre, la pressió és una part del nostre esport i mai se n'anirà malgrat que portis molts grans slams guanyats, molts partits jugats o portis molts anys al circuit.
El seu rival divendres a la semifinal serà l'italià Jannik Sinner, que ha superat també en 4 sets el rus Fiolin. A l'altra banda del quadre, Carlos Alcaraz buscarà aquest dimecres accedir a la semifinal contra el danès Holger Rune, 6è de l'ATP. El guanyador s'enfrontarà a qui superi el Medvedev Eubanks, la gran sorpresa d'aquest torneig.
I al quadre femení, una altra gran sorpresa, que ha caigut la número 1 del món, Iga Świątek.
Sí, la polonesa ha quedat eliminada als quarts contra l'ucraïnesa Svitolina, que va ser mare el passat octubre, i buscarà un lloc a la final contra la txeca Brondrozova. Świątek podria perdre el número 1 mundial si la russa Sabalenka arriba a la final. Demà Sabalenka s'enfronta a Madison Keys per intentar ser semifinals. Deixem apuntar al quadre de dobles masculí. Marcel Granollers amb l'argentí Ceballos han passat de ronda a quarts, eliminant a Galloway i Harris per un doble 7-6.
Molt bé, doncs bé per al Marcel. Gràcies, bona nit, Miquel. Bona nit. I tanquem amb una història que té a veure amb l'atleta Caster Semenya. Hola, Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
Avui el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha donat la raó a la sud-africana que va denunciar haver patit discriminació com a dona.
Sí, és el primer estímul positiu, la primera resposta positiva que rep l'atleta en els 5 anys de batalla judicial, podríem dir, des que li van prohibir competir en la modalitat dels 800 metres llisos per presentar uns nivells de testosterona massa elevats. Quan li diuen això, presenta un recurs al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, aquest el desestima, insisteix que els nivells de testosterona són molt elevats, però clar, ella no vol desvincular-se del tot de l'atletisme i, per tant, es veu obligada a competir en modalitats que no són la seva, com la dels 5.000 metres llisos, una modalitat en la que va participar en els Mundials de l'any passat. Ara Estrasburg dictamina que el seu recurs és efectiu, però que novament ha de ser el TAT i també el Tribunal Suprem de Suïssa, el país on hi ha la seu del TAT, que ha de tornar a revisar el cas. Així que és cert que no es resol el cas al 100%, però com a mínim se li torna a posar atenció.
Molt bé. Doncs ens seguirem pendents també de com acaba tot plegat i totes aquestes resolucions. Gràcies, Pol. Bona nit.
Bona nit.
Marxem. Aquest darrer cas d'atletisme, agraint al Miquel Pasqual a la producció i al Joan Ferrús al control tècnic. Demà, pendents d'aquest anunci de Vitor Roque, serà oficial, a priori, ara sí, de manera definitiva, el davanter brasiler del Barça. Demà us esperem aquí, de nou, a la nit esportiva de Catalunya. 2:15, el tu diràs. Fins demà.
Tu diràs.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 2 minuts de la una. Aquest dimarts s'ha acabat l'episodi de calor que va començar dissabte i hem deixat enrere els dies més càlids de l'any, tal com apuntaven tots els pronòstics. El pic de calor ha estat durant la tarda, quan alguns termòmetres s'han enfilat per sobre dels 40 graus en algunes comarques de Ponent, el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central. Per exemple, a Lleida i a Organyà, a l'Alt Urgell, han arribat als 41 graus. Seran aquestes comarques, en les més caloroses, on aquest dimecres es notarà més la baixada de les temperatures. I és que després d'una nit de nou tropical, en molts sectors de l'interior del país, recularem de 3 a 6 graus a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona, però la calor continuarà intensa terra endins amb xafogó marcada a la costa. De precipitacions no se n'esperen enlloc. És per això que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta baixada han decidit desactivar els avisos de calor molt intensa. Tot i així, l'Institut de Salut Global adverteix que els plans que s'estan dissenyant per fer front a les altes temperatures són insuficients. Ho ha dit aquesta nit el 9C de RAC1, Xavier Basaganya, un dels científics de l'entitat.
Els països tenen plans, la gent més o menys ha sentit les notícies, està més conscienciada i ens hem trobat doncs, que a tenir un estiu tan calorós tornem a trobar unes xifres molt altes. Això ens preocupa per això, no? Doncs perquè ja hi ha uns plans de prevenció i tot i això doncs, sembla que només són parcialment efectius.
Entre les fórmules per limitar la calor a les ciutats hi ha l'augment d'espais verds o reduir l'asfalt. Més coses. Aquest dimecres acaba la cimera que l'OTAN està fent a Vilnius, a Lituània, i ho fa amb la participació de Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès intervindrà davant dels països aliats després d'haver-se mostrat molt molest aquest dimarts amb l'organització, i és que l'OTAN ha convidat Ucraïna a ser-ne un nou membre, però ha evitat mullar-se i concretar un calendari. Diu que només ho farà quan es donin les condicions adequades. Tot i així, el secretari general, Jens Stoltenberg, ho considera un pas històric.
Els aliats de l'OTAN enviarem un missatge d'unitat, un missatge clar i positiu sobre el futur d'Ucraïna. Això vol dir l'adhesió, però també el més immediat, que és seguir donant suport militar al país. Perquè si no ens assegurem que Ucraïna guanya la guerra i que preval com a nació sobirana, ja no caldrà discutir-ne l'adhesió.
Zelensky, com dèiem, s'ha mostrat molt crític amb la decisió de l'OTAN de descartar l'entrada de l'Aliança i de no tenir cap perspectiva de futur. També aquest dimecres el Sindicat de Metges de Catalunya farà una valoració de les negociacions que han mantingut en l'últim mig any amb el Departament de Salut des que hi va haver les vagues massives a principis d'any. Segons han explicat fons del sindicat a RAC1, no descarten haver de convocar noves protestes. I encara sobre salut, també comença a Barcelona el Congrés Científic Internacional de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, l'ELA. És una de les trobades científiques més importants del món sobre aquesta malaltia que es fa per primer cop a la ciutat. Fins divendres, metges, científics i farmacèutics exposaran les últimes novetats en la investigació d'aquesta malaltia que l'estat espanyol afecta prop de 4.000 persones. I un últim apunt, perquè aquest dimecres es podria convocar la vaga més important de la història de Hollywood, amb 160.000 actors aturant la seva activitat. Reclamen que els grans estudis, com Disney o Netflix, els garanteixin que no replicaran la seva imatge i la seva veu amb intel·ligència artificial. La protesta s'assuma a la dels guionistes, que ja porten 2 mesos aturats per reclamar millores laborals. El sindicat majoritari dels actors comunicarà la decisió definitiva a les 9 del matí, hora catalana. Serà el mateix dia que, per cert, s'estreni una de les grans pel·lícules de l'any al cinema, la 7ª entrega de Missió Impossible, Sentència Mortal Parte 1. Com sempre, la protagonista de Tom Cruise, que una vegada més es posa a la pell de l'agent Ethan Hunt. I ara els esports amb Carles Rossell.
El president del Barça, Joan Laporta, ha explicat en una entrevista a Mundo Deportivo quines peticions li ha fet Xavi per mirar de completar la plantilla.
Tal com hi ha l'entrenador, falta un lateral derecho i 2 centrocampistes.
¿Eso cuesta mucho?
No creo que nos vaya a costar mucho. De hecho, hay muchas posibilidades, hay varias opciones. Sí que hay que buscar, pues si tenemos que, hemos dejado una plaza, la de Busi, en el centro del campo, 1 mínimo, lo ideal serían 2.
En aquesta entrevista, el president blaugrana ha assegurat que Íñigo Martínez i Gundogan es poden inscriure a la Lliga i ha donat per fet el fitxatge del brasiler Víctor Roque, que podria arribar al gener o al juny del 2024. D'altra banda, s'ha mostrat preocupat en les negociacions per la renovació de Dembélé, tot i que creu que l'extrem acabarà renovant. Carlo Ancelotti serà jutjat per delicte fiscal per haver defraudat quasi 400.000 euros al 2014. Segons el diari El Mundo, l'entrenador del Real Madrid va ocultar els seus drets d'imatge durant la primera etapa a la banqueta blanca. En tennis, Novak Djokovic i Jannik Sinner disputaran la primera semifinal de Wimbledon després de superar a Rublev i Safiulin respectivament, mentre que aquest dimecres Carlos Alcaraz jugarà el seu bitllet a semis davant Holger Rune, no abans de les 4 de la tarda. I finalment al Tour, Peyo Bilbao s'emporta la 10ª etapa de la ronda francesa i ha trencat el malefici del ciclisme espanyol després de 100 etapes consecutives sense una victòria. Aquest dimecres es disputarà l'11ª etapa entre Clermont-Ferrand i Molins, amb Jonas Vingegaard liderant la general.
I el trànsit a aquesta hora està tallada a la carretera C59 entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per la retirada d'un vehicle. Es fa un enllaç per la C33. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1. Fel. Picasso.
Va néixer Andalusia, sí o no?
Això el meu dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sabeu que és spinning.
Ah, és spinning, ara.
Sí. Home, truca-la.
Sí.
Us ho ha trobat,
sí. Posat a l'altaveu, ara.
Ai. Iré.
Estic a classe, què?
Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que baixi la música.
A veure. Ciao.
Digue'm, Irene, maca.
Sí,
és que et sento.
Irene, estem en directe, eh? No és cap broma.
Hòstia puta.
Home.
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto. RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltíssimes gràcies. gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Badalona! Sí! Les Corts! Sí! Martorell! Sí! Premià de Mar! Sí! Sant Cugat! Sí! Sant Llorenç d'Hortons! Sí! Rubí! Sí! Fraga! Sí! Arenys de Mar! Sí! Cornellà! Sí! Centelles! Sí! Sagrada Família! Sí! I el Puiget! Sí!
A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Extra, 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 extra!
Extra. De seguida parlem de l'episodi de calor. Hi ha hagut...
Nenes!
Un moment.
Què significa? Per què és això? Però què està passant?
Ara parlarem de la calor.
Però què és aquesta calor?
Hi ha una senyora a la tercera fila que s'està ventant tan fort que està despentinant el senyor de la quarta filera, i té mèrit perquè el senyor de la quarta filera és calp.
Vull dir que està ventant... Però què és aquesta calor?
És la calor que ja ens va avisar ahir la Mònica Usar que patiríem.
Però què ha sigut aquesta nit?
Aquesta nit a la costa...
Nenes, això és que ha sigut nit tropical?
Bueno, nit tropical.
Nit tòrrida?
Sí, no més.
Nit roent?
Més.
Bueno, escolta'm, a mi se m'ha cuit la patatona al caliu,
Sí.
Al caliu!
Nit de caliu.
De la calor que feia. Sabeu què vull dir, no?
Sí, s'entén perfectament. Patatona al caliu...
No us passa que sueu tant a la nit que quan sortiu del llit els llençols hi queda una marca?
Sí.
Com si algú hagués fet el perfil d'un cadàver amb una escena, a una escena de crims?
Sí, però de sudor.
Saps de dir, oh?
Sí,
s'ha mort aquí?
Sí. Falta Carles Porta dient...
Quina calorada.
Aquí hi havia un cos.
Sí,
vaja. I ara ja no hi és.
S'ha desfet.
S'ha fos el cos. Sol passar. Ara parlarem de la calor i de quan ha de fluixar, perquè
bueno,
sabem...
Bueno, deixa't estar de la calor, collons. I del debat a bat, què?
Ara
no
parlarem...
No ens penseu parlar del cara a cara entre Sánchez i Feijó?
No ens interessa el més mínim el debat electoral d'un altre país.
Ah, no?
No, us interessa el de Portugal?
No.
Però el de Portugal tampoc els interessa ni els portuguesos.
Bueno, però pel que sigui, ja són més lliures que tu, així que respecta el poble portuguès, que a vegades de ser lliure tenen tovallons.
Sisplau. No, jo li he deixat parlar a vostè.
Però si jo encara no he acabat...
Deixi'm parlar, per favor. És fals, això és que està dient.
Què vol dir?
Això és aporti dades.
Jo quines dades he d'aportar i d'aportar?
Jo les hi aporto jo. Segur que no interessa ningú el cara a cara Sánchez Feijó, a Catalunya? Els catalans no ho han vist, això?
Els catalans ens interessen altres notícies molt més importants. Miri, la notícia més llegida al canal 324 és...
Què?
L'aigua del mar ho cura tot. Aquesta és el titular. Mites i veritats dels seus beneficis per la salut.
Això és el que...
No sigueu aigua de mar pel cul, d'acord? Ni per dalt ni per baix, que no va bé.
Neteja molt, va molt bé. Aquest...
No neteja molt, i menys depèn del mar que sigui, no neteja, sinó quin bruta. M'entens?
Té sodi la sal, això.
Sí, també té sodi això, doncs, fer una solució d'aigua amb sal, això ja té sodi.
Això pel cul sí,
Sí. Vale. Bueno, no, depèn. Si no és el teu, fes
això
el que vulguis.
Això em va bé quan arribo a casa amb els peus inflats. Sí, em poso un gibrell i poso una mica d'aigua amb sal.
Sí.
I escolta, mà de sant,
Vostè, per tenir 17 anys...
Acabats de fer,
Fa unes coses i té unes... Una cosa remeiera.
Remeiera. Sóc remeiera, jo.
Vostè és remeiera,
Sí.
Toca la planta...
Toco la farigola, toco la que és així, tot. La cúrcuma, ara. Nenes.
Bueno, la cúrcuma.
La cúrcuma.
L'aloe vera, també.
L'aloe vera, per favor, vull dir un tros de cactus. Escolta, a la nevera sempre t'has de tenir un tros de cactus de l'aloe vera a la nevera, perquè no saps mai quan et pots fer un tallet.
Sí.
Una cremadeta.
On es posi un cactus que...
Quan us heu cremat vosaltres cuinant?
Jo?
En la vida. Si no cuineu?
Cada dia.
Per la mort de Déu. Una esquitxadeta d'oli, doncs vas...
Una cosa, vostè ha dit cúrcuma i aquella senyora de les ulleres ha dit que sí.
Per favor, passa-li el micròfon.
Que el primer... És una senyora que el primer que ha dit quan ha entrat és dir, no em posaré la primera fila, que si no em fareu participar.
No, efectivament. Dona, no.
I jo li he dit, no pateixi, senyora, que no passa cada dia.
Com te dius? Amb qui parlem?
Soc Montserrat.
Montserrat, així m'agrada.
Què tal? Sí.
Montsita? Algú diu Montsita?
No, Montsita, no.
Montsita, la filla de la Pilaria. Ah, no sé si és la filla de la Pilaria, no l'Amparín, que és Montsita.
Sí, bueno, no interessa.
És Montserrat, però bueno, s'ha expressat la Montsita. Fins que té 80 anys, hi ha gent de 80 anys que diuen Montsita.
Bueno, potser els 80 sí que m'ho dirien.
Sí, clar, perquè...
Et fa més petit, clar, més mono.
Des d'on truques, Montserrat?
No.
Vull dir, d'on vens?
De Badalona.
De Badalona. Montserrat, parlem-ne de tot el que és la... Tu ets remeiera, també? T'agraden les herbes?
Soc una mica remeiera.
Ho veus? La cúrcuma, la gran desconeguda.
pensis que tota Badalona pren cúrcuma gràcies a mi?
Calla. Et diré una cosa. Tota Badalona pren cúrcuma gràcies
a... Però això fa anys, eh? Això fa anys.
Tu ets la camella de cúrcuma.
Exactament.
Tota Badalona pren cúrcuma gràcies a tu i el viol en majoria absoluta. Hi ha una relació entre les dues coses? Jo no vull dir res.
Què ha passat? Per què? Ets viatjant de cúrcuma?
No, però m'agrada la Índia. He viatjat a la Índia i allà... Angelina,
no, és un viatge pendent. Exacte. Jo, a cúrcuma, ai, a cúrcuma.
A la Índia.
Bueno, sembla una ciutat de la Índia.
Sí, cúrcuma i tamarindo, no?
Podria ser cúrcuma i, bueno, allò que trobes a tu mateixa.
Madassan.
Jo tinc amigues que hi han anat i et trobes a tu mateixa, a la Índia. I te banyes amb unes aigües que hi cremen els morts.
Bueno.
I les vaques mortes i tot, bueno, com aigües.
Banyar-te, millor no.
Millor no. Escolta, però, Montserrat, parlem de la cúrcuma. La cúrcuma?
Mà de sant, escolta. L'artrosis, els dolors, els antiinflamatoris naturals.
És que és així.